Una lliga, evidentment, que s'endurà bona part dels titulars que de seguida repassem, però que també té altres arguments damunt la taula. Com sempre, la meva mà dreta, asseguda a l'esquerra, Sílvia Ortiz. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Atlètic i Barça obre la lliga.
Primer partit aquesta nit a Sant Mamés, sense Leo Messi, a qui Valverde prefereix no forçar, però amb el debut oficial de Griezmann com a blaugrana. Els principals dubtes estan al mig del camp, on podria debutar De Jong. A Bilbao espera un gran ambient en l'inici de la setmana gran.
Analitzarem aquest partit amb Ismael Urzaiz, jugador que va defensar precisament la samarreta del conjunt basc, i sabrem també l'última hora connectat amb Cope Bilbao. A més, la tertúlia amb Toni Freixa, amb Petón i Manolo Oliveros. En clau Barça encara, Neymar segueix a l'espera.
Les postures de Barça i Paris Saint-Germain segueixen allunyades en quant a les quantitats i els jugadors que podrien entrar a l'operació. El president Bartomeu no ha volgut implicar-se encara, no va estar a la reunió de la ECA a Liverpool i avui acompanyarà l'equip a Sant Mamés.
L'Espanyol fa un pas endavant a la fase de grups.
El conjunt blanquiblau va fer la feina 3-0 contra el Luzern i jugarà l'última ronda per entrar a l'Europa League contra el Zorya ucraïnès. David Gallego va fer rotacions pensant en l'estrena a la Lliga de diumenge contra el Sevilla Cornellà Prat a les 7.
El Girona lliga a Granell.
El capità es queda i renova fins 2022, tot i que tenia tres equips de primera disposats a pagar la clàusula de rescissió. L'equip debuta a la Lliga de Segona amb un Tilibi contra l'Sporting de Gijón aquest diumenge a 2:15.
I com sempre acabem recordant que tenim dues enquestes obertes a les xarxes socials. A més, amb premi.
Avui regalets, pels seguidors del Barça i pels seguidors de l'Espanyol. En clau Barça, sortejarem el lot de productes oficials del Barça amb una dessuadora i una motxilla. Entre tots els que heu anat contestant a les nostres enquestes, avui us estem demanant que feu la travessa de l'Atlètic Barça. I majoritàriament penseu que guanyarà el Barça. Un 70% aposteu pel 2. També hi ha força gent que pensa que perdrà el Barça, Han apostat a l'1 un 20% dels votants i un 11% creuen que hi haurà un empat. Pel que fa a l'Espanyol, també us demanem la travessa de l'Espanyol-Sevilla de diumenge i també molt optimistes, Els pericos, 66% penseu que guanyarà l'Espanyol, 18% penseu que serà un empat i un 16% penseu que guanyarà el Sevilla a Cornellà Prat. Recordeu, tenim aquestes dues entrades per anar a aquest partidàs inaugural de la Lliga.
Nosaltres, que som positius de mena, pensem que aquest cap de setmana hi haurà doblet i que tots dos aconseguiran la victòria. Amb aquests continguts i d'altres que de seguida us donem i us posem sobre la taula, també us saludem en nom de Marc Pairés, el control de so, la Sílvia Ortiz, ja l'heu sentida, i la resta de la redacció d'Esports, que en mica també anirem saludant. Comencem.
Esports Cope. Carles Valdellou.
Cope, estàs informat.
89 dies després comença una altra lliga. És la temporada, el curs 2019-2020. Tot comença des de zero, o no? I dic o no, perquè el Barça, la veritat és que més enllà de les incorporacions que hagi pogut anar fent aquest estiu, i veurem si està tancat o no el mercat de fitxatges, ha aconseguit mantenir la idea que Valverde ve aplicant les dues últimes temporades. Es veu un equip molt compacte, a més, les peces sembla que han aconseguit adaptar-se molt ràpidament, especialment Frenkie de Jong, i per tant sembla ser que amb els problemes que ara mateix hi ha a l'equip de la capital, el Real Madrid, veurem si el duel Barça-Atlètic de Madrid no passa per davant del duel Barça-Real Madrid. En qualsevol cas, el primer que toca és l'Atlètic Club, el primer escull, el primer obstacle, el primer rival que té l'equip d'Ernesto Valverde aquest vespre, a partir de les 9, a Sant Mamés. Allà arrenca la Lliga amb un atractiu Atlètic Club-Barça, a la capital, i tenim a l'Helena Condis. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, company.
Bueno, primer de tot, quin temps fa a Bilbao? Perquè aquí a Barcelona ja et puc dir que ens hem llevat amb una mica de plogim.
Ah, no, aquí sol, bona temperatura, uns 23 graus. És veritat que la nit baixarà una mica, s'esperen uns 17-18 graus durant el partit, però la veritat és que ha estat plovent tota la setmana a Bilbao, però la ciutat ens ha rebut un bon dia d'estiu, on es pot passejar tranquil·lament per la ciutat, on hi ha moltes persones assegudes en terrasses, o sigui que dia molt agradable aquí a Bilbao.
A més, una ciutat turísticament molt atractiva, que segur que li sabrà treure profit la nostra companya i tots els aficionats que hagin viatjat per veure aquest partit. Ahir, com dèiem, últim entrenament en el que es va confirmar doncs el que tothom volia saber, que és que Leo Messi finalment no està en aquesta convocatòria, i també intueixo moltes altres coses més, Helena.
Sí, el que esperava, Messi no es veia en condicions d'estar al 100% per debutar avui a Sant Mamés, per tant, ha preferit quedar-se a Barcelona per seguir amb la recuperació. De fet, no ha fet ni un sol entrenament amb els seus companys des que es va incorporar a la pretemporada. El primer entrenament va caure lesionat del sol i de la cama dreta el dia 5 d'agost i s'opta doncs, per seguir amb aquest tractament específic pensant en arribar al 100% de cara al proper partit de Lliga que serà contra el Betis. A més d'aquesta baixa de Leo Messi, hi ha dues absències destacades, la d'Artur Melo i la d'Arturo Vidal per decisió tècnica, però bé, hi ha diversos motius. Han estat els últims a incorporar-se a la pretemporada juntament amb Coutinho, però el brasiler, evidentment, està al mercat, el club el té a l'aparador i per això se l'han endut. I, a més, dona la sensació que aquesta temporada el xilè tindrà menys protagonisme a l'equip d'Ernesto Valverde perquè hi ha overbooking al mig del camp i en el cas d'Artur Melo el tècnic li ha demanat que faci una passa endavant, un fet que assumeix el propi jugador que afronta la temporada doncs, amb ganes de cuidar-se més, ja que la passada se la va passar a gran part amb problemes físics i de pubàlgia. També es queden fora Todibó, el quart central, i Bagué, que és el futbolista del BEC que té fitxa el primer equip des d'aquesta temporada per suplir a Semedon al lateral dret, i a més tampoc ha viatjat el lesionat Neto.
Què va dir Valverde? Et va semblar que estava més tranquil, que estava animat, que estava tens, que estava preocupat?
No, a veure, jo el vaig veure com sempre, un discurs bastant pla del tècnic del Barça, que això sí, va reconèixer que a ell li agradaria que el mercat de fitxatges es tanqués abans que comencés la competició, perquè no li agraden aquestes dues setmanes de neguit fins al 31 d'agost, en aquest cas, en aquest any, fins al 2 de setembre. Pel que fa als reptes, enumerava bàsicament dos objectius que es marca el tècnic del Barça. Un, conquistar la tercera lliga consecutiva en el seu tercer any a la banqueta del Barça. I dos, arribar vius a totes les competicions del mes de maig. I quan li preguntaven per si també es plantejava que el seu equip jugués millor, que fes un futbol més vistós, Valverde deia allò que les comparacions són odioses i atenció, què comparava i a qui citava.
Vamos, ese es un objetivo que tiene todo el mundo, que lo que queremos siempre es jugar cada vez mejor. La cuestión es comparado con qué. Si a mí me comparan todo el día con George Clooney, pues lo tengo difícil. Te comparan con el mejor el Barcelona de la historia permanentemente, pues sí, lo tenemos difícil. Pues bueno, jugamos con nuestras armas, ¿qué vamos a hacer? Pero lo que intentamos es cada día hacerlo mejor, ser mejores dentro del estilo que tenemos, ir mejorando.
Sense cap mena de dubte, una comparació que deixa molt clar exactament què és el que vol transmetre el tècnic, el Xingurri, que deu tenir, intueixo, l'11 inicial bastant clar, sobretot de tenint en compte la baixa de Leo Messi.
No ens dona pistes mai, eh? No ha canviat res aquest inici de temporada, però jo crec que m'ha dit a un 11 que té bastant clar un equip titular al seu cap per estrenar-se avui a Sant Mamés. Un partit, un camp per ell especial, però també complicat, és com la seva segona casa. I jo diria que tant a la porteria com a la defensa està claríssim, Ter Stegen, Semedo, Piqué, l'Anglès, Jordi Alba. Al mig del camp crec que debutarà De Jong, que ha estat l'MVP als Estats Units i també al Gamper. Crec que també hi serà Busquets al mig centre, De Jong a l'interior. I veurem qui és la tercera peça. Aposto per Rakitic, però tampoc descarto a Sergi Roberto. Veurem. D'entrada, si em dius que em mulli, et dic Busquets al mig centre amb Rakitic i De Jong. I a dalt, el trident, que va funcionar molt bé en l'últim amistós contra el Nàpols, va marcar els 3 sense Messi, amb Dembélé, amb Luis Suárez i amb Antoine Griezmann. Per tant, dues cares noves, els dos fitxatges estrella debutaran avui, segons la meva intuïció, a l'11 d'Ernesto Valverde en aquesta estrena de Lliga a Sant Mamés.
Una intuïció que poques vegades falla i que va molt a la línia del que ja ens han dit els nostres analistes aquestes setmanes, que és que Valverde pel partit de Sant Mamés, tenint en compte el rival i el que exigeix, sobretot a nivell físic, voldria un jugador més de treball, com per exemple Rakitic, acompanyant a Busquets i a De Jong, que faria aquestes funcions d'organitzador. A part d'això, Helena, més enllà de la Lliga, evidentment, dels objectius, de la plantilla que té ara mateix, intueixo que algú li va preguntar pel que, sense cap mena de dubtes, el nom de l'estiu.
Per Neymar. Deixa'm dir-te que hi ha pocs avenços significatius, que des de la directiva segueixen insistint que és una operació complicada, que van fer un primer pas important amb aquest viatge a París, que ha estat rebut doncs, d'una manera positiva a l'entorn de Neymar, però les postures segueixen allunyades, PSG demana 100 quilos, més Coutinho, més Semedo, El Barça afonsa el club, en segueixen insistint en que només estan disposats a un intercanvi de futbolistes i que Semedo no està en venda. Bartomeu no es vol cremar, no va anar a París, tampoc ha anat a l'assemblea de l'ECA, on tenia l'oportunitat de veure's, cara a cara amb el Kelaifi, ha prioritzat venir aquí a Bilbao, està al costat de l'equip en el debut en Lliga, i Valverde està una mica cansat ja de tot el cas Neymar, de tot el serial. Ahir va ser bastant clar, diu que ell es desmarca de tots els contactes, de totes les negociacions del club, que està molt content amb l'actual plantilla i no s'aventura a donar un final en aquest serial Neymar. L'escoltem.
Yo estoy al margen de todas estas cuestiones. O sea, yo me centro absolutamente en el equipo y en los jugadores que tengo para afrontar este partido. Y Neymar es del Paris Saint-Germain y ya veremos qué es lo que ocurre. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, con la actual. No sé lo que puede pasar después.
Doncs veurem què és el que passa en aquests dies que encara resten perquè s'acabi el mercat i, evidentment, el que crec que serà inevitable és que Valverde hagi de tornar a contestar alguna pregunta sobre Neymar. Veurem amb quin to ho fa. Helena, alguna cosa més des de Bilbao que ens haguem deixat allò per explicar?
Res més, que finalment no actua Luis Fonsi.
Ah, havia d'actuar Luis Fonsi?
Sí, finalment no.
Ah, doncs, una baixa musical que esperem que quedi suplerta amb un bon partit de futbol. Helena Condis, t'escoltem. El tiempo de juego, el primer tiempo de juego d'aquesta temporada, insistim, una obertura. A mi m'agrada molt aquest partit perquè comenci la Lliga. És dels macos atractius i, a més, l'escenari bé s'ho val. T'escoltem i que vagi molt bé, d'acord?
Gràcies, una abraçada.
El primer partit d'aquesta Lliga el juga el Barça. El camí per revalidar el títol comença a Sant Mamés.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest divendres, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Helena Condis, Josep Maria Minguella, Dani Ruiz,
amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Seguim amb la prèvia d'aquest partit. Ja sabem com està el Barça, com arriba l'equip d'Ernesto Valverde a Sant Mamés, però com es trobarà el rival? Què sabem de l'Athletic Club? Doncs aquest matí hem contactat amb COPE Bilbao, amb el nostre company José Ángel Peña. I aquesta és la radiografia que ens ha fet del conjunt basc.
Gaizka Gaitano no ha podido recuperar a ninguno de los tres tocados. Dos de ellos además apuntaban al once inicial, el caso de Íñigo Martínez y de Íñigo Córdoba. Tampoco está Ibai. Ya digo que los tres arrastraban contusiones de los últimos amistosos y no van a poder ser hoy de la partida. No han entrado en la lista de 19 convocados, una convocatoria en la que sí que lo han hecho tres canteranos, Gaizka Larrazábal, Vivian y Ollán Sancet. Este último, una de las Serlas, uno de los nombres a los que todo el mundo señala a cortito plazo como fijo en el primer equipo, aunque de entrada se va a mover entre el filial y el equipo de Gaizka Garitano. En el 11, las cosas bastante claras. El puesto del lesionado Íñigo Martínez en el eje de la zaga será para Unai Núñez. El sustituto de Íñigo Córdoba, aquí hay más dudas, puede ser Valenciaga o puede ser De Marcos, en función de por dónde apueste reforzar el equipo el técnico vizcaíno. Y la gran duda en la portería, Iago Herrerín fue el titular la temporada pasada, se reclama desde la afición la presencia del joven Unai Simón y da la sensación de que va a ser este último el que juegue hoy de inicio en un equipo que estaría formado, además de por el propio Unai Simón, por Capa, Geray, Núñez y Valenciaga en defensa, Dani García y Unai López, otra de las novedades en el eje del equipo, por banda derecha Muniain, por banda izquierda Yuri, Roc García en el enganche y Williams en punta de ataque. Ya digo que si Gaizka Garitano apuesta por reforzar la banda derecha, sería De Marcos quien entrase en el equipo y Valenciaga quedaría relegado al banquillo. No hay entradas, hace 5 días ya que las únicas que quedaban eran las entradas del anillo VIP. En teoría significa que va a haber un lleno casi hasta la bandera. Lo que sucede es que va a depender todo, y eso hasta el último momento no vamos a saber, de la respuesta de los socios, que no han tenido que aflojar el bolsillo para este choque como suele ser habitual, y que veremos si acuden o si no lo hacen, y en este caso si han cedido a algún amigo, algún familiar el carné, para que, como decimos, no haya demasiadas localidades vacías. Yo creo que la entrada va a ser de auténtico lujo, y el amigo ambiente, pues por tratarse del partido que es y por las ganas que tiene los aficionados aquí en Bilbao al fútbol, va a ser el de las grandes noches, recurriendo al tópico.
Doncs agrair, com sempre, també la col·laboració del nostre company de Copa Bilbao, com també tots els companys de les ciutats on hi ha equips de primera divisió, que cada setmana ens fan una pinzellada, una radiografia del rival que es trobarà al Futbol Club Barcelona. Hem volgut també acabar de fer un últim punt de vista d'aquest partit amb un futbolista que va aixecar moltes vegades els seguidors de l'Atlètic Club de la seva cadira amb els gols que va marcar vestit la samarreta del conjunt basc. Joel Gadé, molt bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Es tracta de
Ismael Urzaiz. Hem parlat amb Urzaiz, llegenda de l'Atlètic Club, que també va passar per l'Espanyol i per l'Àjax, i hem repassat el partit en la prèvia d'aquest Atlètic Barça de la primera jornada. Sobre els fitxatges culers, la seva adaptació i l'estil del Barça, en especial enfocant-ho en Griezmann, ha dit això Urzaiz.
Tot vas a suponer que Griezmann, los nuevos, pues estaban acomodándose, ¿no?, un poco a la estructura del Fútbol Club Barcelona y a su manera de jugar. Son grandes jugadores y la competición empieza ya, y yo creo que que estarán ya óptimamente para afrontar este partido, vamos.
Un Ismael Urzaiz que, a més de vestir la samarreta de l'Atlètic Club, també va jugar i va defensar els colors de l'Espanyol.
I també va jugar a Holanda defensant la samarreta de l'Ajax. Va ser un davanter de raça, just com el que té el Barça, com Luis Suárez, i amb l'uruguaià va coincidir a Amsterdam quan Suárez començava a jugar a Europa. Urzaiz ha reconegut a Sportscope que, tot i les males ratxes que pot tenir l'uruguaià, Suárez és una referència pel Barça.
Bueno, yo fui compañero en el Ajax, así que lo conozco bien. Lo conozco desde chaval. Y Luis, si está ahí, es porque ha demostrado pues una regularidad, jugador pues que es muy ganador, muy combativo, y que en los últimos metros pues es capaz de desarbolar defensas. Sí, él jugaba en banda en aquel momento porque Juntelares jugaba por dentro, y él desde ahí ya se, entre comillas, se guisaba, ¿no?, lo que se quería llevar a la boca, y siempre ha sido un jugador, ya te digo, que muy ganador. Eso.
Ismael Urzaiz, un nou de referència, de molta corpulència, de molta alçada, dels que ja no queden o queden molt pocs. No sé si has pogut parlar alguna cosa més amb ell.
Sí, també ens ha advertit sobre Iñaki Williams, no ens agafa per sorpresa, la principal amenaça ofensiva de l'Atlètic. Doncs estarem molt pendents aquesta nit. Carles, ja hi havia moltes ganes de que la pilota de la Lliga comencés a rodar.
I en aquesta prèvia de l'Atlètic Club Barça hem volgut també fixar-nos en què diu l'estadística sobre les arrencades del conjunt blaugrana a la competició regular.
Vinga, mirem enrere. Els darrers 15 anys, des de la temporada 2004-2005, el Barça ha debutat amb victòria 12 vegades, ha empatat 2 cops i n'ha perdut només una, contra el Numancia, la temporada 2008-2009, el dia del debut de Guardiola.
Sí, senyor, això t'anava a apuntar.
Exacte. Amb gol de Mario, sí, senyor. El Barça ha debutat amb victòria les últimes 10 temporades, des d'aquesta derrota contra el Numancia, totes les demés, les últimes 10, han estat victòries, i entre elles una victòria a Sant Mamés, la temporada 2015-2016, quan el Barça es va imposar per 0-1 amb Diana de Luis Suárez. Des de llavors, des del 2015, el Barça no debutava a la Lliga lluny del Camp Nou, i l'any passat els culers van estrenar-se amb victòria a casa per 3-0 contra l'Alavés.
Doncs moltíssimes gràcies per aquest recull. Suposo que ja tens hora i reservada a on vagis a veure el futbol, perquè tu no t'ho perds, això.
Jo això no m'ho perdo ni boig.
Doncs va, els tres tertulians que tenim a l'altra banda del telèfon preparats, estic convençut que tampoc se'l perdran.
Hat-trick de Leo Messi!
Messi ha de fer un hat-trick per poder endur-se la pilota a casa. Tu, no. Vine a les Barça Stores i descobreix l'univers blaugrana com mai abans.
Ha marcat el hat-trick Messi!
Camp Nou, Passeig de Gràcia 15 i la Roca Village, botigues oficials del Futbol Club Barcelona.
No se'l perdran, bé perquè el veuran per televisió, bé perquè l'escoltaran per la ràdio. Recordeu que a partir de les 8, Tiempo de Juego torna avui a la sintonia de Cadena Cope, o bé perquè farà les dues coses. El miraran per la tele i simplement posaran l'opció d'escoltar la Cope per la televisió. Toni Freixa, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Petón, muy buenas tardes.
Buena tarde.
Y añadimos otra pata al banco esta semana, recién llegado, incorporado de sus vacaciones, Manuel Oliveros, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, supongo que con muchas ganas de liga los tres.
Moltíssimes.
Venga, primero.
Sí. I tant. Massa temps hem esperat perquè comenci la lliga des de que va acabar.
89 dies, sí, per ser exactes.
Sí, sí.
En mi caso, Carles, hubiera preferido, yo con ganas de que comience la liga, pero hubiera preferido que comenzara mañana. Mañana sábado, sí, porque día San Roque y tal, que es fiesta en media España, y en el pueblo donde estaba, dejaba a toda la gente allá en la fiesta mayor.
¿En qué pueblo estaba, Soli?
Vega de los Árboles.
Dilo bien alto, que se sepa.
No, Vega de los Árboles, pero podría haber estado en Avenfigo o en cualquier otro lado. San Roque, pero bueno, estoy aquí, San Mamés, y partidazo.
Bueno, en cualquier caso, apuntábamos que es una liga que nos tiene que deparar muchísimas cosas. Yo decía en la introducción, una liga que empieza desde cero o no, y digo o no porque evidentemente la sensación que da en clave Barça es que a pesar de los fichajes que se han hecho, que son incorporaciones nuevas, evidentemente, la adaptación ha sido muy rápida. A pesar de la gran reformación o reestructuración que ha tenido el Atlético de Madrid, da la sensación de que el equipo no ha cambiado nada. Es decir, que también se ha adaptado muy rápido. Y si miramos al Real Madrid, hoy otra mala noticia, que es que Hazard se ha lesionado. Así que por eso digo que no sé si se empieza desde cero o no, Toni.
Bueno, yo creo que el Barcelona lleva una trayectoria en estos últimos años liderando, yo creo que prácticamente sin discusión, el campeonato nacional. 8 ligas de 11, con un bloque que se mantiene, con los líderes del equipo que continúan siendo los mismos. Es verdad que van viniendo incorporaciones, algunas llegan a consolidarse, otras llegan y se van, ¿no? Y esto quizás sería un poquito la crítica, que hay jugadores que se han incorporado en las últimas temporadas que no han acabado de cuajar en el equipo, pero yo creo que este año el Barça ha incorporado sobre todo dos grandes jugadores, como son De Jong y Griezmann, y estos dos jugadores van a sumar a lo que ya había. Por lo tanto, no empezamos de cero, ni mucho menos, sino que le ve una continuidad a la trayectoria anterior. Sí que en alguna ocasión ya hemos comentado, me preocupa un poco, el Atlético de Madrid se ha reforzado bien y João Félix es un jugador que a mí me fascina, y al Madrid lo veo en la misma línea, es decir, bastante bastante perdido.
Petón.
Yo anoche estuve cenando con José Luis García, echados a temblar, porque el director no se equivoca nunca, y me dijo que el Atlético iba a ganar la Liga. ¿Mm? Con lo cual, si no jugamos, esos viajes que se ahorra Oli. Pero a pesar del pronóstico de García, yo creo que es año de cambio en el Barça a mejor. Llega un futbolista fascinante que es De Jong. Yo creo que va a cambiar un poco la idea del centro del campo, va a ser mucho más poderoso al Fútbol Club Barcelona ahí. Y lo mismo en imaginación al Atlético de Madrid, es decir, encuentran dos piezas que dan lo que faltaban, ¿no? Más consistencia al Barça, más imaginación al Atlético de Madrid. No puedo decir lo mismo del Real Madrid, que parece muy centrado en ganar una batalla ajena a lo que es el balón, que es la batalla de Neymar.
Oliveros, no sé qué sensación te ha dejado todo lo que ha pasado este verano, y sobre todo la sensación que te han dejado los equipos justo antes de empezar la Liga.
Bueno, lo que decía Toni y Petón también, ¿no? Perdido el Real Madrid, sobre todo ahora también con la baja de Hazard, y que además quieren fichar a jugadores y no vienen y tal, De Beck, el propio Pogba y todo eso. Y en el Barça yo estoy ilusionado, lo que decía Petón, con Frenkie de Jong en el centro del campo, con Griezmann. Me daría lo mismo que viniera Neymar, es decir, prefiero que no venga Neymar, me da absolutamente lo mismo. Y tiene un equipo mucho más compensado con esa presencia de Jong y de Griezmann. El Barça
son más metros
y hay que hacer jugar a Dembélé y tal, o sea que sí, que mejor que no venga Neymar, por ejemplo.
Una última pregunta que os quiero trasladar. ¿Tenéis la sensación de que, evidentemente, que nadie me malentienda, pero que el hecho de que no esté Messi, teniendo en cuenta cómo está la plantilla, que tienes fondo de armario en la parte ofensiva, es una cosa no tan importante, quizá?
Bueno, Messi se nota siempre porque es el jugador más decisivo del mundo. Pero también es verdad que ya lo vimos el año pasado, el propio 5-1 contra el Madrid, por ejemplo, en casa, y otros partidos en que el equipo se suelta bastante. Los jugadores individualmente se atreven a hacer cosas que cuando está Messi en el campo parece que están un poco como cohibidos, por decirlo así. Me encanta el Barça con Messi, por descontado, porque es un jugador único. Pero tengo también mucha ilusión en el Barça sin Messi, y el último detalle que hemos tenido esta pretemporada, que fue el partido, el segundo en Estados Unidos contra el Nápoles, es un buen ejemplo de ello, y yo creo que hoy es una buena oportunidad para confirmarlo.
Petón, no hay nadie imprescindible, evidentemente quizá ahí podíamos poner la excepción de Messi, pero bueno, el equipo es verdad que está respondiendo muy bien sin el argentino esta pretemporada.
Es que los que hay detrás tienen una talla tremenda. Es que Dembélé
es un futbolista que está en la élite mundial. Y Griezmann, lo he dicho siempre, es un complemento perfecto para el Barcelona. En protagonista o en coprotagonista, en segunda espada. No se va a notar en un partido concreto, lo que sucedería, sería trágico, es que Messi faltara en algunos más. O sea, que fue una constante la ausencia, fue una lesión. Entonces sí, se notaría porque ese está por encima.
Oli.
Pues nada, esperanza en Griezmann, por ejemplo, que no está Leo Messi, que entre Griezmann con Luis Suárez, con su amigo, con Dembélé por la izquierda, y a jugar y a tratar de conseguir los tres puntos.
Pues muchas ganas de liga, claro que sí. Después de 89 días, como decía Toni Freixa al inicio del debate, todos tenemos ya ganas de que empiece a rodar el balón. A partir de las 9 en San Mamés, a partir de las 8, recordar en Cadena COPE en Tiempo de Juego. Toni Freixa, Petón, Manolo Oliveros, muchísimas gracias. Manolo, te escuchamos esta noche, y Petón y Toni también nos escuchamos en los diferentes espacios en los que vais participando, ¿de acuerdo?
Muy bien, de acuerdo. De acuerdo. Un abrazo.
Buena semana y buena liga.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
I tancam la informació del Futbol Club Barcelona sense oblidar que tenim un concurs, o teníem un concurs engegat a través de les xarxes socials. El guanyador del lot de productes oficials del Futbol Club Barcelona, és a dir, bossa i dessuadora, és Òscar Úbeda. Doncs per ell, aquest lot de productes, tanquem la persiana Barça, anem a la de l'Espanyol, que déu-n'hi-do també quines alegries porta.
Esports COPE. Carles Valdellou.
COPE, estàs informat.
Alegries blanquiblaves que venen en forma de classificació per la propera ronda de l'Europa League. Joaquín Bacigalupo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carles.
Después de una victoria convincente ayer en Cornellà del Prat contra el Luzerna.
Así es, un español que ya está en el playoff final de la UEFA Europa League. Ayer vimos un equipo, como decíamos, con muchas rotaciones, muchos debutantes. Uno de ellos, Víctor Campuzano, juvenil de la cantera Perica, que debutó con 2 goles y que dejó ya sus sensaciones después de su debut.
No, la verdad que ha sido un día muy, muy bonito, una noche para recordar. El español lo bueno que tiene es la cantera, siempre han sacado jugadores y es un valor que siempre estará ahí, y tenemos la suerte algunos de que están tirando de nosotros, están aprovechando esa cantera, y el español tiene patrimonio, su patrimonio creo que es la cantera, y a intentar aprovecharla.
También pudimos ver a un David Gallego muy satisfecho tras el partido. Se mostró optimista por el estado de su equipo y por cómo se solventó la eliminatoria.
Ha estado como ha estado, hemos conseguido pasar a la final, que era nuestro objetivo, jugar la última eliminatoria. Y el hecho que haya sido más fácil o más difícil, yo creo que ha sido también por nuestro juego, ¿no? Por lo tanto, hay que darle también importancia a que las cosas a veces son más fácil o más difícil dependiendo tú cómo estás. Y en ese sentido creo que el equipo de los dos partidos ha estado francamente bien, se va encontrando más cómodo, tanto con balón como sin balón, por lo tanto, pues seguimos creciendo.
Un español que ante esto deberá enfrentarse el próximo jueves ante el Soria ucraniano, primero en el RSD Stadium y después viajará a Ucrania. Un apunte interesante es que el Soria ya jugó ante un equipo español, lo hizo ante el Athletic de Bilbao en la fase de grupos Europa League 2017, donde ganó la ida por 1-0 en San Mamés y perdió la vuelta 0-2 en su campo.
Javier de Haro, director de Tiempo de Español, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿quieres hablar de la clasificación o quieres hablar ya del próximo reto, que es el Sevilla?
Bueno, yo creo que está todo dicho de la clasificación, hemos conseguido lo más importante, que era llegar a la final. A partir de ahí veremos qué ocurre, y sobre todo tranquilidad en ese viaje a Ucrania, porque se va a jugar en una población que no es donde es el equipo es de Lugansk, uh-huh. Y se juega en Zaporizhia, que es un pueblo donde es más conocido el equipo de balonmano, que juega la Champions de balonmano, y el propio fútbol. Pero bueno, creo que el español está capacitado para llegar a la fase de grupos, y eso es lo más importante, que se ha realizado esta pretemporada.
2 ítems muy rápidos. El plantel vuelve a responder.
Por supuesto, es que nos tenemos que basar en eso. Creo que el jugador que se fue a Sevilla está olvidado, afortunadamente. La afición también lo ha olvidado, porque las cosas, como decía Juancho Albín, el pasado pisado está. Y la cantera ya demostró que tiene un sitio. Ojo, tampoco nos vamos a volver locos y que Campuzano sea sustituto de Borja. Hay que buscar un delantero centro, porque son tres competiciones, espero que sean tres competiciones, y es importante que haya una segunda fila importante para que no solo los titulares, que ya estamos, si quieres, te puedo hablar casi del equipo de titular en Sevilla.
Bueno, el del Sevilla, ¿no? El de Español, perfecto, claro, tú mismo.
Diego López a la portería, Javi López, Naldo, y tengo una duda. Si está bien, va a jugar Calero, si no, jugará Lluís. Banda izquierda, depende de si está bien Pedrosa o no, aunque podría darse la opción de que Dida jugara de lateral y Pedrosa por delante. Si juega Pedrosa por delante, el centro del campo quedaría para Melendo, Roca, Víctor Sánchez, Pedrosa, arriba el Chucky Ferreira y el Monito Barra.
Javier de Aro, muchísimas gracias, enhorabuena por la parte que te toca y te escuchamos, ¿de acuerdo?
Gracias.
I abans de repassar la resta d'informacions futbolístiques i poliesportives, el guanyador de les entrades pel partit entre l'Espanyol i el Sevilla és... Tenim repic de tambors? Ara. @Víctor59. El seu nom és Ronu. Per tant, felicitats que te'n vas a Cornellà al Prat a veure aquest debut a la Lliga del conjunt de David Gallego. Qui també debut a casa aquest cap de setmana és el Girona. Jordi Galla, bona tarda.
Bona tarda.
Que avui ha tingut presentació, presentació de l'acord de renovació d'Àlex Granell.
Doncs sí, perquè Àlex Granell ha renovat pel Girona i es feia oficial la continuïtat del capità amb els blancs i vermells fins al 30 de juny de 2022 i avui s'ha presentat aquesta renovació, com deies, a Montilivi amb una roda de premsa on també hi ha estat el director esportiu del conjunt gironí, Quique Càrcel. Malgrat haver tingut ofertes de fins a 3 clubs de primera divisió, Granell s'ha mostrat molt feliç per haver renovat amb el Girona.
Ha estat un estiu per mi el més difícil de la meva vida. Des del primer moment volia seguir el Girona, tenia la decisió de voler continuar el Girona, però el caramel de la primera divisió és molt i molt important. És veritat que en algun moment m'ha temptat molt, però al final penso que les decisions importants de la vida s'han de prendre amb el cor i el meu cor deia que havia de ser Girona. Aquesta és la decisió i em sento molt feliç i afortunat de ser aquí.
El migcampista de 31 anys disputarà la seva 6ª temporada amb el primer equip del Girona. El capità ja acumula 188 partits amb la samarreta blanca i vermella i aquest diumenge en podria sumar un mes en l'estrena de l'equip a segona divisió. El Girona rebrà l'Sporting de Gijón diumenge a 6:45 a Montilivi i veurem si s'emporta la primera victòria de la temporada.
Sí, seria important per aconseguir el repte de pujar a primera divisió. I en clau futbolística, Juan Arias, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos otra noticia relacionada con el fútbol femenino.
Sí, se ha celebrado el sorteo de la Champions. El Barça se enfrentará a la Juventus en los 16avos de la competición. La ida se jugará el 11 o el 12 de septiembre en Turín. La vuelta en el estadio Johan Cruyff de la ciudad deportiva del Barça, recientemente construido. Por su parte, el Atlético de Madrid jugará contra el Spartak serbio.
Y anem a la plana poliesportiva. Hablando de baloncesto.
Sí, España-Estados Unidos, hoy a las 4 de la mañana, hora peninsular. Recordemos que el equipo americano tiene bajas importantes como Kevin Durant, Stephen Curry. A pesar de ello, Kino Colom, en declaraciones al Partidazo, cree que los americanos siempre son favoritos.
Son jugadores de muchísima calidad, al principio de la que me han venido por los primeros espadas que sonaban al principio, pero bueno, siguen siendo jugadores todos, muchos jugadores que han jugado el Star o que lo juegan habitualmente. A ver cómo, a qué nivel estamos, a ver cómo están ellos también un poco, porque bueno, no sé si está el equipo del todo cerrado o no. Así que bueno, habrá que estar un poco al torneo, pero está claro que los americanos siempre son los favoritos con diferencia.
Y parlant d'una altra selecció, en aquest cas d'hoquei herba, també juga l'Espanyola.
Sí, equipo, el europeo de Amberes, el equipo masculino parte con la intención de colgarse una medalla, algo que no ocurre desde hace 12 años cuando fue plata en Manchester. Los chicos de Fred Soyez debutan contra Bélgica, anfitrión y principal favorito tras proclamarse campeón del mundo. También jugarán contra Inglaterra y Gales, los dos primeros se clasifican para cuartos de final y las chicas debutan mañana contra Rusia y posteriormente se enfrentan a Holanda y Bélgica.
I anem a l'agenda del cap de setmana. Silvia Ortiz, què tenim?
A la Premier, partit destacat Manchester City-Tottenham. Demà a 7:15 arrenca la Bundesliga Bayern-Hertha-Berlín. Avui a 9:15. Amistós femení Montpellier-Barça diumenge a 6:00. Amistós del Barça B, Barça Bellagostera diumenge a 7:00 a la Ciutat Esportiva.
I en última hora alguna coseta?
Marcelino ha dit en roda de premsa que les possibilitats de Rafinha d'arribar al València s'ha dit són factibles. Diu que el propietari del València, Peter Lim, el va descartar per l'historial de lesions, però sí que el voldrien s'ha dit. I Dani Alves, a més de Vinícius i Neymar, han estat convocats pels pròxims amistosos de Brasil.
Amb això marxem. Jo simplement vull dir que moltíssimes gràcies per aquests dies que m'heu donat. Han estat 17 meravellosos i espero que seguiu tots connectats a la ràdio. Gràcies i fins la propera. Que vagi bé.